Ràdio Calella. FM.
Són 8:15.
L'Info Vespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem l'Info Vespre, ho fem amb els titulars. Uns 350 veïns han votat el Premi Ciutat de Calella 2017. Aquest dissabte, vigília de Sant Jordi, es coneixeran els guanyadors. Hi ha dues persones que hi opten a títol individual i tres que hi opten amb categoria d'entitats. Una de les persones que hi opta és Jaume Pruna, del grup Avi Multor. Doncs bé, aquesta entitat ha explicat que inaugurarà aquest proper diumenge, coincidint amb Sant Jordi, una nova placa a la ciutat dedicada a mossèn Cinto. La faran en el carrer que porta el seu nom. També farem especial atenció a la música, concretament de corals infantils, perquè aquest dissabte, vigília de Sant Jordi, hi ha la 44a edició del Juguem Cantant, un festival que es fa aquí a la ciutat de Calella aquest any, perquè l'Escola de Música de Can Llobet compleix 20 anys, i es farà una cantata escrita per Marta Tarrides. Avui l'escoltarem a l'Info Vespre explicant-nos de què va. Té el Mastega Mosques, el capgròs de Calella, com a protagonista. I també comentarem la temporada lírica Ciutat de Calella que s'ha presentat avui. Hi haurà l'òpera Cavalleria Rusticana, també una nota d'òpera de cara al mes de juliol, un espectacle de tarda a Hollywood per festa major i un concert de cap d'any amb valsos i polques. I avui a l'Info Vespre el que volem fer ja és una prèvia al dia de Sant Jordi, una ullada a les recomanacions literàries de cara a aquesta diada del llibre, però com que també és la diada de la rosa, el que farem serà trucar a Can Vencells perquè ens expliquin si aquesta temporada ve amb novetats de cara a Sant Jordi, quines seran les roses més venudes i a quins preus les podrem trobar. I com cada dia el que farem serà una ullada al Festimatge i també, si tenim temps, a la cartellera de cinema de cara a aquests propers dies. Doncs comencem, com dèiem, en titulars. Uns 350 veïns de Calella han votat per al Premi Ciutat de Calella 2017. El tinent d'Alcaldia de Cultura, Xavier Arniges, ha confirmat aquesta xifra de participants en el procés de votació d'aquest premi, que es va tancar divendres passat. El resultat, però, es farà públic aquest dissabte, en el marc de la cerimònia de lliurament del reconeixement, a la qual li opten dos candidats en la categoria individual i tres en la d'entitats. Arniges n'ha donat la xifra en una entrevista a Ràdio Calella Televisió i ha afirmat que, amb independència de la participació, el Premi Ciutat de Calella està consolidat i respon, diu, a un format adequat.
Han participat prop de 350 persones, és molt és poc, sempre això és el dubte que tens. Quan fas un procés participatiu d'aquesta mena o d'altres menes que ja fa uns anys que estem assajant o practicant des del govern, doncs t'agradaria que hi participés quanta més gent millor, però bé, la nostra obligació és posar a votació doncs, moltes de les coses que estem fent doncs, a la ciutadania. La gent té l'opció de poder anar a votar i va doncs, la gent que creu necessari fer-ho. Si es va consolidant i es va mantinguent, jo penso que pot tenir amb el temps encara més prestigi.
Des del 15 de març, quan es va obrir el període de votacions, el consistori ha facilitat les votacions instal·lant una urna fixa a la biblioteca municipal i una altra de mòbil en diferents punts estratègics de la ciutat. Ahir es va fer el recompte dels vots i es va aixecar l'acte del veredicte que es mantindrà en secret fins a la proclamació dels guanyadors. A la cerimònia que tindrà lloc dissabte, vigília de la Diada de Sant Jordi a les 10, al Teatre de la Sala Mozart a les 10 de la nit. Arniges avança que serà un acte amè i destaca la implicació de l'empresa municipal de comunicació Ràdio Calella Televisió.
Penso que serà una gala simpàtica, divertida, com hem procurat sempre. Però així com altres vegades ha sigut amb un toc molt més poder cultural o més de sensibilitat cultural, aquest any serà una mica més del tarannà calellenc, de com som, de com ens veu la gent i amb tocs d'humor.
Com dèiem, els calellencs han pogut decidir entre dos candidats individuals i tres entitats, en tant que el premi està convocat en doble categoria. Els nominats són en la categoria individual Jaume Pruna, president del grup Avi Multor, i Jordi Feliu, músic i compositor. En la categoria d'entitats, Amics de la Poesia, organitzadors dels Jocs Florals, el Club de Futbol Calella, que aquest any celebra el seu centenari, i l'equip de suport d'atenció domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, els PADES. Doncs bé, un dels candidats a rebre aquest premi és Jaume Pruna, president del grup Avimultor. Doncs bé, la seva entitat, el grup Avimultor, ha explicat que inaugurarà aquest proper diumenge, coincidint amb Sant Jordi, una nova placa a la ciutat. Els membres d'aquesta entitat col·locaran una placa al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, dedicada precisament al poeta que dona nom a aquest carrer de Calella. Es farà a la cantonada amb el carrer Bruguera. El president del grup Avimultor, Jaume Pruna, ha destacat que l'entitat ja ha col·locat d'altres plaques per diferents carrers i places de Calella, dedicades a il·lustres personatges, ja siguin de la ciutat com d'àmbit català. L'acte d'aquest diumenge anirà acompanyat de diferents actuacions i un recital poètic que explica Pruna.
Serà una placa de carrer que també tindrà la seva alegoria el poeta mossèn Cinto Verdaguer, des del seu naixement fins a la seva mort, i volem fer doncs una mica d'acte, que serà diumenge a 1:15. Hi haurà un oferiment per en Salvador Gaixa, que és un membre dels Amics de Verdaguer, i en Josep Cordona ens cantarà l'Emigrant. I aprofitaré jo per dir un sonet poètic d'en Verdaguer, i després acabarem al Camp de la Senyera.
D'altra banda, els membres del grup Avimultor s'han reunit recentment amb el responsable de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet. Pruna el qualifica d'una persona molt interessant, simpàtica i que convenç. Fins i tot han obsequiat a mossèn Cinto Busquet amb una placa identificativa de la rectoria.
És un rector d'aquells que convenç, que agrada molt, que té una simpatia i que crec que tindrà molt d'èxit amb els feligresos. I aleshores, parlant, diu: oi, no tinc placa d'un test de rectoria, que tomba, que ja està fet això. I llavors es va insinuar que li agradaria que hi hagués el far de Calella, i bueno, no hem fet cap coloraina, sinó que és rajola blanca, però tot, tant text com el dibuix del far, tot és en blau, i queda molt fina, queda molt elegant.
Segons Pruna, el responsable de la parròquia ha sabut dinamitzar la comunitat eclesial de la ciutat, i la prova d'això ha estat la celebració de la processó del Divendres Sant.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem de qüestió. Calella acull aquest dissabte la 44a edició del Juguem Cantant, una trobada de corals organitzada pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. A la ciutat hi participaran més de 200 nens i nenes de 4 a 7 anys provinents de corals del Maresme i part del Barcelonès. Enguany, l'Escola de Música de Can Llobet fa d'anfitriona de l'esdeveniment amb motiu dels seus 20 anys d'història. La trobada es farà al Pati de Gos del Parc del Mau, i al matí es faran jocs que han preparat els membres de l'agrupament Escolta Montnegre. A la 1 del migdia començarà la cantant. Marta Terrides ha explicat el programa de la jornada.
Durant aquest matí d'aquest dissabte es fa l'assaig de totes les corals conjuntes, i després es passen, estan una estoneta jugant, compaginant això, música i joc. I aquest any els que organitzen el Juguem, no?, els del Cau de Calella. I després ja es preparen i es fa el concert, que és aquest concert que han estat treballant a partir del gener.
La cavallenca Marta Terrides és l'autora de la cantata, i per fer-la ha agafat com a protagonista el capgròs Mastega Mosques. Ella mateixa ha explicat el perquè.
La idea d'això, de fer la cantata, és que normalment s'agafen cantates que ja estan escrites, que n'hi ha moltes i de molt boniques. Però l'any passat va sorgir la idea, també amb la Gemma Ruiz, que havíem dirigit una de les corals de l'escola de música, i va proposar: mira, per què no la fas tu, la cantata? I vaig dir, i m'hi vaig engrescar. I clar, pensant en què era el 20è aniversari, en què era aquí Calella, doncs em va venir el cap, com que jo també formo part de la colla de gegants, no?, d'aquí Calella, doncs de fer una cantata al voltant de les tradicions i de la cultura popular d'aquí. I llavors vaig agafar com a narrador, com a fil argumental, doncs el personatge de Mastega Mosques.
L'argument de la cantata es manté com a sorpresa per engrescar els calellencs a acostar-se al Pati de Gos a escoltar les peces. Marta Terrides sí que ha avançat, però quantes cançons hi ha i els trets generals de la cantata?
Hi ha com unes 8 cançons, i totes van en relació, doncs, amb Mastega Mosques, els gegantons, els gegants, els diables, bueno, una miqueta de cultura popular i de cercavila. És així, tot engrescadora. No sé, mira, em fa molta il·lusió, i també el de... Això, l'haver comptat amb mi com per composar-la, doncs, em fa molta il·lusió. I vaig pensar en aquest tema. És una història, no deixa de ser una història així senzilla per nens, però bueno, inclou aquests punts així de gegants i això, que la fa festiva, el fil argumental és això, tot el, bueno, una sèrie de... És que ara no sé si desvetllar-ho o no, perquè la gràcia és la sorpresa, no, del dia. I, bueno, és això, són cançons al voltant d'aquests personatges i dels gegants i del mastegamosques. Que si vulgui saber del que va, que vingui a escoltar la cantata.
D'aquesta cantata també n'hem parlat amb la directora de l'Escola de Música de Can Llobet, Lourdes Bertrulli.
Va sobre el personatge tan estimat pels cadallencs, que és el mastegamosques, una cantata composta per la Marta Tarrides, i llavors es faran aquest assaig de les cançons que s'hagin de fer amb els músics pertinents, i després doncs, l'espai joc i tota l'estona del joc s'han encarregat de preparar-ho l'agrupació Escolta Montnegre, i després també doncs, tindrem sorpreses referent en el món dels geganters, amb la qual cosa doncs, ho deixo aquí, perquè així la gent tingui demà més dissabte, vull dir, que tingui més possibilitats, no?, de sorprendre's.
El Juguem Cantant s'acabarà cap a les 2 de la tarda. En total hi ha prevista l'assistència d'entre 400 i 500 persones, entre nens i familiars. I més música, perquè el Cor Harmonia Calella representarà l'òpera escenificada Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, en la inauguració de la 6a temporada lírica Ciutat de Calella. Se'n faran 2 sessions, el 7 i el 9 de juliol, al Teatre de la Sala Mozart, amb l'objectiu de cobrir les 1.000 disponibles en els 2 dies. Les entrades aniran dels 15 als 30 euros. La programació s'allargarà fins a finals d'any, el dia 28 de juliol, es farà una notte d'òpera dins la programació de les NEC, les nits d'estiu de Calella, al pati de l'Escola Pia. Per festa major interpretaran l'espectacle Tarda a Hollywood, amb bandes sonores que han marcat moltes pel·lícules de cinema americà, i s'acabarà amb el concert de cap d'any de valsos i polques. Avui s'ha fet la presentació oficial d'aquesta temporada lírica.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I avui fem una ullada a les recomanacions literàries per Sant Jordi de la mà dels que en saben, dels llibreters. Hem anat a 2 llibreries de la ciutat de Calella per deixar-nos aconsellar. Primer hem demanat un llibre per adults en català. Mar Arenaza, de la llibreria La Llopa, ens recomana Incerta Glòria.
La proposta en català és un llibre que no és nou, sinó que va ser escrit el 1956 i que és Incerta Glòria, de Joan Sales. Trobo que és un llibre molt important i que si no s'ha llegit, o fins i tot si heu vist ja la pel·lícula que s'ha fet aquest any, de l'Agustí Villalonga, s'ha de llegir igualment. Perquè, com sabeu, mostra moltíssima sinceritat un moment molt difícil de la nostra història i va més enllà, explora dins de nosaltres mateixos, dins de l'ésser humà i bueno, tracta tots els temes importants, com és la solitud, l'amor, el sentit de la vida... i les nostres creences més profundes.
I el darrer llibre de Jaume Cabré és la recomanació que ens fan des de la llibreria al Faristol. Concretament, escoltem Marta Rocafort.
Per gent bascal, lectora, us recomanaria un llibre de Jaume Cabré, que és Quan arriba la penombra. És un llibre de narracions, de 13 narracions. Totes tenen una simbologia i un fil conductor que ho llegeixes com si fos una novel·la molt macabra, on els protagonistes són assassins, són franctiradors... Són lladres. L'originalitat de Jaume Cabré, el millor autor que tenim actualment en llengua catalana.
En castellà, les recomanacions passen per Pàtria, un llibre que parla d'Euskadi, però amb un sentit més profund, tal com explica Mar Arenaza de la Llopa.
Un llibre molt especial, que ja fa temps que està funcionant, és Pàtria, de Fernando Aramburu, que parla doncs, tot el tema del País Basc en concret, però també es pot extrapolar a el que són les relacions entre les persones i com tots els ambients es pot arribar a complicar sense que ens adonem ben bé de com es pot arribar a aquests extrems. I és un llibre molt fàcil de llegir, tot i que el tema és complex, i la veritat és que està tenint molt d'èxit ja des d'abans de Nadal.
I a la llibreria El Faristol, Marta Rocafort ens recomana la darrera novel·la de Carlos Ruiz Zafón, El laberinto de los espíritus.
Forma part d'una cotrologia del cementiri dels llibres oblidats, que són 4 títols, que tots 4 es poden llegir desordenadament, però hi ha ponts en comú de llocs i de personatges. Llavors és un llibre d'intriga de més de 1.000 pàgines, brutal, o sigui, trepidant, de tancar la tele, on vivim tota una aventura... detectivesca, però alhora també que ens presenta una Barcelona gòtica, amb llibreries de vell, editors maleïts, escriptors maleïts, tota una Barcelona amb un aire gòtic que forma part del misteri.
I en literatura infantil, les dues llibreteres estan absolutament d'acord. Ens recomanen la segona part de La casa dels ratolins.
Són les vicissituds de 2 ratolins que són amics i veïns, en Sam i la Júlia. i ens va explicant com ells es van relacionant amb el veïnat, amb les famílies, com passen coses, com pot ser la mort d'un avi, i també els nervis de participar en festivals, i són llibres molt instructius pels nens, amb una facilitat fantàstica d'afrontar-nos a coses que passen a la vida, i d'una manera molt amorosa i molt carinyosa.
És un llibre gran, amb unes il·lustracions precioses, on hi ha un mapa de la casa, al començament del llibre, en ple de racons on els ratolins fan la seva vida. Cada capítol del llibre és un capítol dedicat a una activitat que fan aquests ratolins, com ara fer creps, fer xutxes, tenen bessons, fan de drapaires recollint els diaris de la casa. És absolutament entranyable.
I com a llibres més venuts, tot apunta que seran els que estan sent anunciats aquests dies per televisió, tot i que la Diada de Sant Jordi pot reservar sempre sorpreses. On no hi haurà sorpreses serà amb la venda de roses. Aquí és un clàssic que la rosa vermella sigui la rosa més venuda i la més regalada. Per saber si aquest any això també serà així, contactem amb la floristeria de Can Vencells de Calella. Rebeca Ruiz, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bé, com es presenta la venda de roses de cara a aquest Sant Jordi, que és aquest diumenge?
Pues la verdad es que estamos muy ilusionados. Estamos creando ya, bueno, estamos planteando ya todos los prototipos que hemos sacado también este año, como todos los años. Intentamos siempre sacar un poco, bueno, pues crear una pequeña novedad. Y bueno, pues es un poco más elaborado que lo que es vender la típica rosa envasada en lo que digamos el envase de plástico. Entonces lo que hacemos es darle un poco un giro y crear algo un poco más diferenciado de lo que realmente puedas encontrar en cualquier puesto de la calle. Es normal porque claro, lo nuestro es como una venta mucho más exclusiva. Pero la verdad que estamos muy muy emocionados y nada, pues trabajando mucho, intentando pues que se venda, porque hay que aprovechar en estas fechas. Y bueno, pues eso, intentando traer variedades y rosas un poco distintas, pero estamos muy, la verdad que muy contentos.
Perfecte, doncs explica'm aquestes principals novetats o aquelles coses noves, diferents, aquelles varietats que podrem trobar aquest any i que siguin més especials, Rebeca.
Bueno, la verdad es que la que nosotros solemos, que el año pasado ya trajimos como novedad, es una rosa que tiene 1,20 m, que es muy alta, es espectacular, es muy elegante por tallo, porque tiene una altura pues especial, las hojas son impresionantes, la rosa es súper proporcionada. Y bueno, pues esta es nuestra, una de nuestras favoritas, porque a la hora de regalar, pues en un jarrón de cristal o en cualquier envase, le preparamos una estructura y la verdad es que a la gente le sorprende mucho, ¿no? Ya no es en sí los colores o lo que traíamos antes, pues de rosas enceradas o rosas con confeti, que ya las trajimos otros años atrás, y claro, la gente sí que es verdad que tiende mucho a lo que es tradicional, y más ahora que se lleva todo lo natur en todo tipo de decoraciones, pues claro, la gente es como muy más clásica en este aspecto, y entonces claro, como lo que más nos demandan es lo clásico, lo natural, lo fresco, pues entonces quisimos traer esta, así que tenemos pues de colores, las típicas rojas, de todas las variedades que hay. Este año sí que no hemos apostado por lo encerado, ni por el confeti, porque pues lo que tengo, pues, todos son tendencias y ahora mismo se marca esta. Y bueno, pues está la roja, trabajamos también con un productor español que tiene su cultivo en Soria, y entonces apostamos un poco también por lo nacional. Sí que es verdad que traemos cosas de Holanda y intentamos coger siempre proveedores también, porque en España se hacen rosas muy bonitas, pues de la zona de Elche y de la zona de Soria.
I tant, moltes varietats, molts gustos, suposo que també molts tipus de preus, adequats a cada butxaca.
Sí, mira, está la de 4 euros y luego pues de 9, y luego depende del envase que cada uno quiera. Quiero decir que los precios hay para elegir. Siempre hacemos distintos prototipos, porque lógicamente pues hay quien se puede gastar 4, como hay gente que se puede gastar 9 o 15, depende un poco.
I també moltes vegades, com deies, Rebeca, depèn sobretot de l'envoltori, del que acompanya la rosa, més que de la pròpia flor en ella mateixa.
Sí, sí, és que lo que intentamos es trabajar para todo el mundo, o sea, la, el, desde la persona que se puede llevar la rosa embolsada hasta la persona o el cliente que pueda buscar un producto un poco más diferenciado, aunque sea económico. Quiero decir que ahí hay, tenemos que trabajar sobre el abanico de posibilidades que la gente quiera encontrarse. Mm-hmm. Hay gente que espera mucho y que puede pagar poco. Entonces, pues tenemos que trabajar con más esfuerzo para esas personas que ese año, pues por lo que sea, no se lo pueden permitir.
Diferents tipus de roses. No sé si també hi ha cada vegada més tendència a regalar un roser sencer.
También traemos rosales. Hemos traído unos rosales tipo árbol, de rosa pitiminí. Luego está el clásico, el rosal de jardín con aroma. Después está el rosal mini, que también lo trabajamos. Bueno, estos son los clásicos prácticamente, de exterior también. Se trabaja todo lo que tenga relación a la rosa. Traemos también, vendemos con la rosa unos chocolates que tienen, que saben a rosa. Intentamos buscar todo ese detalle que a la gente le pueda enganchar.
I tant, doncs un Sant Jordi ple de novetats també pel que fa a la venda de roses, i al cap d'una setmana, Dia de la Mare, que també és un dia prou tradicional per regalar roses, per regalar flors en general, vaja.
Sí, sí, lo que pasa que ya para el Día de la Madre ya la gente cambia un poco el chip y ya va pues más a planta, a ramo variado, a orquídeas, a plantas un poco como más femeninas, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto. No porque la rosa no lo sea, sino por cambiar como es tan, dejamos tan poco espacio entre una fecha a otra, pues a las madres normalmente se les suele regalar pues más, por ejemplo, sombrereras, que son composiciones con rosas o con flor variada adentro, o ramos. Bueno, la verdad es que intentamos lo mismo, hacemos la misma campaña, intentando sorprender un poco.
Vaja, que venen 15 dies, com aquell qui diu, de molta feina per les floristeries, per tant, nosaltres ja estem preparats també de cara a la Diada de Sant Jordi, i ara ja coneixem les novetats i les tendències que hi haurà en el món de la rosa aquest any. Li agraïm a la Rebeca Ruiz de Can Vencells que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre i que ens ho hagi explicat. Rebeca, moltes gràcies.
Bueno, pues os esperamos. Venga, un fuerte abrazo.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Doncs un dia més ens disposem a conèixer les novetats d'avui del Festimatge de la mà de Marta Hernández.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Benvinguts un dia més a l'especial Festimatge 2017, realitzat entre Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió. La cita d'avui ens porta a les darreres projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges. I el lloc de trobada avui és la cafeteria La Tetera, a les 9 de la nit. Ja sabeu, aquesta trobada que ens permet fer cerveseta i bocata mentre gaudim d'uns bons curtmetratges. El primer curtmetratge que podrem veure aquesta nit és La mujer de mis sueños, de Javier San Román, protagonitzada per Rodrigo Sainz de Heredia i Miriam Aguilera. Arantxa Echevarría ens presenta El último bus, protagonitzat per Javier Godino. El següent treball que podrem gaudir aquesta nit és La última noche de Baby Gun, dirigida per Jane Hillard. El curtmetratge que tanca la sessió d'aquesta nit és Babank, de Stefan Plepp i Christine Cavish. La secció més antiga del Festimatge és la trobada internacional de cinema 9 i mig, que aquest any celebra la 44a edició. Toca fer, evidentment, una entrevista, tenir una conversa amb el responsable d'aquest certamen des del primer any, des dels seus orígens. Senyor Santiago Marré, bon dia.
Bon dia, tinguem.
44 anys fent aquest certamen. Déu-n'hi-do, no?
I tant. Un sap el que ha passat en tota aquesta època, de bé i de no tan bé, però pues, al final jo em considero satisfet del que s'ha aconseguit. D'aquí endavant ja en parlarem.
Bueno, ja en parlarem, que el futur sempre està per veure. Fem una cosa, Santiago, comencem. És molt probable que molta gent, i segurament la gent jove, no sàpiguen el que és el cinema 9 i mig. Fes-nos molt breument una pinzellada de què és el 9 i mig.
Senzillament, el format de cinema 9 i mig va ser i és el primer format familiar, nascut en el 1921. O sigui que d'aquí 4 anys, si hi som, podrem celebrar el centenari.
Déu-n'hi-do, a veure si aguantem. Jo crec que sí, no? 4 anys ja estan xupats, no?
Ui, xupats. Ai, mare de Déu, quan no hi ha un ai, hi ha una ceba pel camí. O sigui que amb aquests anys hem vist que de molts dels que venien ja no es poden acompanyar.
Ah, i això és el que està passant. De fet, això és el que ha motivat que aquest any, en comptes de fer un concurs de cinema nou i mig, farem una mostra de treballs de les persones que venen, no?
Sí, afortunadament podem encara comptar amb pel·lícules que fa 1, 2 o 3 anys, i si no, si han d'anar a pel·lícules de més antiguitat, però la gràcia és tenir una projecció amb pel·lícules originals, no gravacions en DVDs ni coses d'aquestes.
Ja sabeu, per més informació us poseu en contacte amb en Santiago, visiteu la web del Festimatge i us esperem a tots. I Santiago, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta que ens has dedicat.
A tots vosaltres.
Fins aviat. Fins aquí l'especial Festimatge 2017 d'avui. Recordeu que la cita d'aquesta nit per gaudir de les darreres projeccions del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges és a la cafeteria La Tatera a les 9 de la nit. Continueu penjant les vostres fotografies a Instagram amb el hashtag Festimatge2017 i continueu portant el vostre carnet del Festimatge per participar en el sorteig d'una nit d'hotel per a 2 persones a un vilar rural. Per a més informació, www.festimatge.org.
I després de conèixer les novetats del Festimatge, seguim parlant de cinema, però des d'una perspectiva més general. Fem un cop d'ull a la cartellera d'estrenes per aquesta setmana amb aquestes 3 recomanacions que ens fan des de la xarxa de comunicació.
Continguts en xarxa.
La cartellera arriba ben farcida aquest divendres amb estrenes per a tots els gustos. Un bon exemple és el drama eslovac La professora, sobre una perillosa docent a la Txecoslovàquia dels anys 80. La comèdia també té el seu lloc amb A Fondo. Una família francesa es troba atrapada en un monovolum que va a tota velocitat i no es pot aturar. I pels aficionats a l'acció, Keanu Reeves torna a fer d'assassí a sou a John Wick, Pacto de Sangre.
Buenos días. Sentaos. Soy María Drasdijova y seré vuestra nueva profesora.
L'arribada de María Drasdijova, una professora corrupta però ben connectada amb el Partit Comunista, altera la vida dels alumnes i dels pares d'una escola de Bratislava a principis dels anys 80. Aquest és el principal fil argumental de la pel·lícula eslovaca La professora. Quan el director de l'escola demani als pares que signin una petició de trasllat de Drasdijova, tots se sentiran amenaçats pels bons contactes de la docent.
Somos humanos. Debemos ayudarnos, ¿no?
Mamá, hay alguien al lado del yayo. ¡Oh!
¿Pero quién es esa? De França ens arriba la comèdia A Fondo. Una família marxa de vacances de bon matí en el seu monovolum per evitar embussos. El pare ajusta el control de velocitat a 130 km per hora, però una baralla entre la seva dona i el seu pare fa que intenti fer la volta. És llavors quan se n'adona que el cotxe no respon i que la velocitat està bloquejada. Totes les maniobres per intentar frenar el vehicle seran inútils.
Para hacer el capullo siempre hay gente.
Bienvenido a Roma. ¿Un acto protocolario o un acontecimiento social?
Social.
¿Cuántos botones?
2.
¿De qué estilo?
Táctico.
Keanu Reeves torna a interpretar el personatge de l'assassí a sou a John Wick, Pacto de Sangre. El protagonista es veu obligat a tornar a l'activitat per complir amb la promesa que li va fer a un antic soci. John viatjarà a Roma per lluitar contra els assassins més perillosos del món i ajuda el seu excompany a aconseguir controlar la societat que els agrupa.
John Wick, no se te da muy bien retirarte.
Estoy en ello.
Tot seguit passem a la previsió del temps. El temps que avui ha vingut marcat per un dia serè, però amb força vent. Ràfegues que han estat intenses al llarg de tot el dia a la ciutat de Calella i que aniran a la baixa de cara a demà. Aquesta nit s'acaba aquesta situació de forts vents a la ciutat de Calella i de cara a demà el temps es mantindrà estable, amb més bones temperatures, amb més calor, temperatures que avui han baixat molt, però que de cara a demà s'aniran recuperant, sobretot a les hores centrals del dia. Doncs així arribem al final de l'Infovespre d'avui, dijous, dia 20 d'abril. Tindran més informació, més notícies, ja ho saben, a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, i a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que passin una molt bona nit.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.